Bé, doncs seguim endavant al Matí 360 de Ràdio Marina i a marina360.cat. Anem a parlar ara d'una qüestió de primeríssima actualitat, com és la gestió de l'aigua en plena sequera que estem patint al nostre país. La coordinadora Preservem el Maresme ha denunciat en un comunicat un projecte de gestió de l'aigua a nivell comarcal del Maresme que vol impulsar el Consell Comarcal del Maresme per gestionar precisament tot el que seria l'abastament i el sanejament de l'aigua. Parlem amb Jordi Pagès, que és un dels membres d'aquest col·lectiu, d'aquesta plataforma, d'aquesta coordinadora, per saber una mica més sobre aquest projecte i sobre les alternatives. Jordi Pagès, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per ser avui amb nosaltres. Ara fa uns dies fèieu públic un comunicat en el que us oposàveu frontalment, no?, a aquest projecte que, segons dieu, doncs, privatitza la gestió de l'aigua a la comarca, al Maresme.
Sí, bé, nosaltres, com a coordinadora d'entitats del Maresme, ecologistes i de defensa del territori, vam fer un comunicat arrel d'aquesta problemàtica que enllaça amb el manifest que hem fet fa molt poc, que es diu Manifest del Maresme al Límit, en el qual ja denunciàvem no només aquest tema, sinó tots els temes d'emergència climàtica, d'emergència del litoral, de la problemàtica de l'aigua i de totes les problemàtiques ambientals que té la comarca, que són molt greus. I un cop hem fet aquest manifest públic, doncs ens hem trobat ja una nova ofensiva de les empreses multinacionals, com en aquest cas de l'aigua, per intentar encara quedar-se amb el monopoli de l'aigua del Maresme, a nivell tant de consum, d'aigua de consum, com el tractament d'aigua residual.
O sigui, hi ha com dos, no sé si dos escenaris, però sí dues parts, no?, en aquest projecte que dieu, és l'abastament de l'aigua, o sigui, l'arribada de l'aigua a les llars, a les empreses, i després la part del sanejament, o sigui, la sortida cap a depuradores i de més instal·lacions.
Sí, exacte. El cicle de l'aigua potable, en aquest cas, doncs és aquest, i llavors molts ajuntaments han optat per la municipalització. Hi ha ajuntaments tan grans com Mataró que tenen l'aigua completament municipal des de fa molts anys. Hi ha altres que han optat sempre per Sorea. Sorea és una empresa privada multinacional que va lligada a Aigües de Barcelona, Agbar, que és una empresa que està lligada a la multinacional francesa de Suez. És una multinacional més gran del món amb l'aigua. I el que han estat fent aquí durant aquest període és tenir dos tipus de concessió, la concessió pública, amb empresa pública o amb privada. Però nosaltres optem sempre per la pública. En el cas de Mataró és exemplar, perquè Mataró s'ha aconseguit tenir fins i tot en moments de dèficit econòmic, com el 2009, va poder aixugar el dèficit de l'Ajuntament gràcies a la companyia d'aigües pública. Per tant, l'opció és aigua pública. I tant de tractament de l'aigua posteriorment a aigua potable, el residu, com a l'aigua de boca.
Per tant, el que vosaltres d'alguna manera us oposeu i critiqueu és la gestió de tot aquest cicle de l'aigua a través d'una licitació que es faria a nivell comarcal, no?, per tots aquells municipis, entenc que ho sol·licitin, perquè d'altres, com expliqueu, ja tenen la seva pròpia gestió.
Evidentment, les competències són dels municipals. Evidentment, alguns municipis no deuen tenir prou capacitat econòmica per fer una municipalització, o no es veuen en cor, o tenen mandra a nivell polític de fer una cosa que gestiona més fàcilment una privada, però realment el benefici públic de tenir l'aigua en mans dels ajuntaments és total, perquè és un recurs que és nostre i, a més, acaba tenint benefici sempre. Per tant, nosaltres ens oposem a qualsevol intent d'ajudar els ajuntaments a mantenir la privatització o a continuar-la augmentant. Quan és al revés, el que hauria de fer el Consell Comarcal és ajudar a municipalitzar o fer empreses comarcals, en tot cas, o intermunicipals, per poder gestionar l'aigua de les conques que són comunes i, de tal manera, fer mancomunitat de municipis si convé. Però en aquest moment l'opció ha sigut aquesta. Per tant, la intenció ja no ens agrada gens, és bastant greu, però és que, a part, quan falta una setmana per les eleccions, és gravíssim que una decisió que pot portar 10 o 15 anys de gestió privada es faci en aquest moment quan hi ha una possibilitat de canvis importants en els ajuntaments. Per tant, és un antidemocràtic completament.
Quins serien els beneficis d'una municipalització al 100% de la gestió de l'aigua a la comarca? És a dir, què aporta de benefici cap a l'usuari final i que sigui tangible la municipalització del servei de l'aigua?
Bé, la municipalització, jo abans deia el cas de Mataró. El cas de Mataró es va municipalitzar, bueno, pràcticament ha sigut municipal sempre, que jo sàpiga. També hi ha altres casos, com Argentona, hi ha casos com a Vilassar de Mar, altres casos. En el cas de Mataró és evident, el que deia abans, vull dir, han afogat dèficit d'altres parts de l'Ajuntament i, per tant, era beneficiós a nivell econòmic per l'Ajuntament. De part, estàs en una gestió pública que vol dir que pots controlar des dels preus fins a l'extracció, sense intentar que hi hagi un màxim ús, perquè, clar, una empresa privada, el seu interès és que hi hagi un ús de l'aigua el màxim possible per poder guanyar-hi més diners. Per tant, és bastant pervers el sistema de privatitzar, perquè no estimula l'estalvi, sinó que estimula simplement que quan hi ha prou aigua, doncs es faci servir. Per tant, no només és un tema de municipalitat perquè a nivell econòmic vagi a les arques públiques, sinó que, a més, pots beneficiar l'estalvi i altres polítiques més sostenibles d'ús de l'aigua.
Precisament, llenceu aquest missatge en aquest període que ja dura massa, malauradament, de sequera, no? I on la gestió de l'aigua està en boca de tothom.
Exacte. Sí, jo, en el tema de la secada que hi ha ara, doncs, a part que és conseqüència d'un ús, un mal ús de l'aigua, un mal versament dels recursos, manca de polítiques d'estalvi i d'eficiència a les canonades, però també, a més, hem de sumar el canvi climàtic. Però, a part de tot el context aquest tan complicat de la secada, doncs hi ha un ús a vegades bastant perniciós quan es fa servir, sobretot dedicat al turisme d'estiu a Maresme, tota la zona de Blanes, Lloret, també, a la Selva. Per tant, tota l'aigua de la Tordera en bona part se'n va cap a aquest ús, també cap a ús de tipus recreatiu, com els camps de golf a vegades, o aquaparcs. Hauríem de beneficiar sobretot l'ús de boca i l'ús agrícola com a dos usos prioritaris. I, per altra banda, intentar al màxim que el cabal de la Tordera i els aqüífers estiguin recarregats per poder tenir reserves i per poder regenerar les platges amb el sediment que aporten aquests cursos fluvials.
Precisament.
Tot el cicle de l'aigua es basa en tenir un ús sostenible que no s'ha fet fins ara.
Precisament sobre això, sobre la situació de la Tordera, que és una qüestió a debat de fa moltíssims anys, no? És un espai, el de la conca de la Tordera, com a mínim sobreexplotat, eh?
Sobreexplotat per un ús, sobretot en l'estiu, turístic de la zona que comentàvem abans, de la Litoral, també per una explotació de les embotelladores que tenen usos per molts anys, les embotelladores del Montseny, i també per a vegades un ús industrial o agrícola que no és prou sostenible. Però el que sí realment és una situació gravíssima de la Tordera, perquè era un riu que històricament no es produïen assecades tan greus com les que s'està produint des dels últims anys.
Clar, però quines alternatives hi ha? Perquè, clar, sí que és veritat que hi ha aquests usos, però el turisme és una activitat turística, valgui la redundància, importantíssima, no? Durant molts mesos l'any, i a més també la part agrícola de la conca de la Tordera és destacada.
Bé, les alternatives és el decreixement turístic. Si la política vol seguir augmentant el turisme com segueix augmentant exponencialment, vol dir que l'ús de l'aigua serà exponencialment en creixement, i que si es volen fer més desaladores vol dir que l'ús energètic elèctric per fer les desaladores i per fer el procés serà el mateix. Que serà anar creixent el consum elèctric, el consum d'aigua i de territori, perquè estan cada vegada creixent més les urbanitzacions o els espais ocupats pel turisme. Per tant, o anem cap a un canvi de política econòmica de creixement turístic i beneficiar el sector primari i secundari, l'agricultura i la indústria sostenible, o ens trobarem en un moment en què hi haurà un col·lapse. I és que aquest col·lapse no s'ha produït ja.
una mica el que defenseu per tota la comarca, en diferents espais concrets, amb les seves problemàtiques concretes, oi?
Exacte, sí. No, la Maresme, la problemàtica és diferent del Baix Maresme, perquè la Maresme el pes del turisme és molt més gran, però el Baix Maresme doncs, té una població molt gran i clar, també és molt perjudicada, encara tot i que té aigües del Ter Llobregat.
En seguirem parlant de ben segur perquè és una qüestió de primera actualitat, més ara, malauradament, per aquesta sequera que patim i que les pluges de les darreres setmanes doncs, només no han solucionat ni de bon tros. Jordi Pagès, Preservem el Maresme, coordinador de Preservem el Maresme, gràcies per atendre'ns i fins a propera.
Molt bé, gràcies. Molt bé, adéu.